Radio Vida. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És dimarts, l'endemà de la gran apagada. Sí que és veritat que hem recuperat la normalitat, però d'aquella manera, avui, en aquest segon dia, van sorgint altres problemes, com per exemple la connexió a internet i en aquesta casa, que hi vam estar donant servei i fent ràdio gràcies a un generador propi. Aquest matí, a primeríssima hora, teníem connexió a internet, però ha punxat a quarts de nou i seguim sense connexió a internet o connexió molt dèbil. Això què comporta? Doncs que, per exemple, la nostra centraleta telefònica, que va per IP, que va per connexió a internet, no funciona. Per tant, el català al carrer, que arriba puntualment, com cada dimarts, estrenant la tercera hora, avui, sentint-ho molt, no podrem fer concurs. Serà un català al carrer diferent, perquè sí que comptem amb el pal de paller d'aquest català al carrer, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins problemes teniu vosaltres al Servei de Català? També en teniu alguns, segurament.
També. Al Servei de Català tenim llums, i des d'ahir a les 4 de la tarda més o menys ja hi havia llum, i es van poder fer les classes i això, perquè per sort també en aquesta època hi ha molta claror de dia, tenim moltes finestres, i es podia fer classe, tot i que, clar, no hi havia connexió amb l'ordinador, no es podia projectar imatges que projectem per fer les classes, perquè no teníem internet. Teníem llum, però no teníem internet. I aquest matí continua igual.
Seguiu igual.
Sí, per tant, funcionem així, amb dades del mòbil, i a veure si se soluciona, però, clar, sense internet tot és molt complicat.
Sí, sí, ara quina gran dependència.
De tot això, eh?
Sí, perquè sabia del problema de la connexió, perquè l'estic patint des de les 8 i poc, però en cap moment m'he recordat dels telèfons, esclar, perquè com esclar. Que utilitzes molt el mòbil, no hi penses, i de cop i volta dic, la centraleta esclar, telefònica, esclar. Si va per IP, si no podrem rebre trucades, no hi haurà concurs esclar. Avui.
Home, podríem fer el concurs i que anessis responent tu, però no té gaire gràcia.
No, gens ni mica.
No et donaríem llibre, però podries respondre. Però bé, deixem-ho estar, va, fem alguna altra
cosa. Sí que tenim un
cosa.
Llibre molt xulo, deixeu-me que us el presenti, perquè anirà al pot, per dir-ho d'alguna manera, i s'acumularà a la setmana vinent, quan hi haurà dos llibres. I el llibre d'avui és xulo, es diu El tresor amagat. I és que és un llibre molt especial, perquè és un storytelling, hi ha teatre, hi ha papiroflèxia, hi ha matemàtiques. O sigui, és un llibre que pots fer servir de moltes maneres. El pots fer servir com a conte tradicional per a nens i nenes a partir de 6-7 anys. Podeu explicar la història i, mentrestant, el que ens escolten poden plegar un model de papiroflèxia, també, perquè n'hi ha uns quants a dins del llibre. També podeu muntar tot un teatre de paper. I, a més, encara podeu fer activitats de matemàtiques molt divertides per explorar el paper mentre us poseu a la pell dels personatges del tresor amagat. És de Salvatella, és una delícia de llibre i, com dèiem, acumula pot i dimarts vinent torna a sortir.
Molt bé, serà
un
bonic.
Un altre inconvenient d'aquesta apagada és que no comptem amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, sí. Que a causa de l'apagada doncs, no s'hi pot sumar. O sigui que defensarem el castell, tu i jo, Teresa,
exacte.
I el Toni,
bé,
a l'altra banda.
Anirem explicant.
I tant, i tant. Sempre ens agrada començar comentant alguna qüestió d'actualitat.
Sí, tinc actualitat i també algun comentari lingüístic, perquè bé, com que ja sabíem que la Sílvia no havia pogut participar-hi avui, doncs vinga. Va, actualitat. Avui el que sí que tenim una activitat que hem organitzat des del Servei de Català de Vilafranca.
Que es farà, sí o sí.
Sí, sí, perquè a més, encara que torni a marxar el llum, també es pot fer. Perquè és una passejada parlada. I és la tercera edició que fem d'aquesta passejada, que sempre la fem als voltants de Sant Jordi, perquè també és quan comença a fer bon temps i ja es pot sortir més a fora, el dia és més llarg, i ja va més bé per fer-ho en aquesta època. I bé, és una passejada que oferim a voluntaris, aprenents, a alumnes dels cursos, però també és oberta a tothom en general. Vull dir que si hi ha persones que ens escolten i tenen ganes d'apuntar-s'hi, encara hi són a temps. Això sí, és avui mateix, eh? Avui dimarts, a 4:45 de la tarda fins a 7:00, més o menys. Està calculat que es farà aquesta passejada. Es farà des de l'aparcament que hi ha al darrere, al costat del complex aquàtic. La sortida és allà, a 4:45. Es farà una ruta fins a la Torre de les Aigües i l'ermita de Santa Maria de la Bleda. És una ruta circular, que té uns 7 quilòmetres, que no té dificultat, que justament es fa que això que sigui fàcil, perquè es tracta de parlar, i parlar en català. Això és una activitat, això que oferim, perquè les persones doncs, que estan aprenent català, que tenen ganes de practicar més, doncs ho puguin fer també tot passejant, que és una manera molt agradable de fer-ho. Potser no es pot parlar tant com si estàs assegut en una cadira, perquè si no et vas cansant, no?, mentre camines. Però bé, es tracta això de practicar, de parlar una mica.
És més real, al final?
Sí, és el que es pot fer. Sí. Són activitats això quotidianes, que també és el que sempre estem impulsant, no? Anar a comprar, anar a fer visites a entitats, anar a passejar, coses que es fan al dia a dia. Sortir del que són les aules, del que fas allà amb exemples de llibre, per dir-ho d'alguna manera, i fer-ho al carrer, passejar, parlant en català. I això, que és aquesta passejada. Ah, sí, que això volia dir. Que a mig camí es fa una aturada, suposo que per allà a l'ermita, i es fa una mica de beguda per recuperar forces, una mica d'activitat entremig, i després es continua doncs, fins altre cop a Vilafranca. El que es demana, portar calçat còmode i una mica d'aigua, i ja està, no es necessiten gaires requisits. I això que us deia, és una activitat que obrim a tothom. Per tant, qui vulgui venir i això, en tingui ganes d'apuntar-s'hi, cap a 4:45, allà, a l'aparcament del complex aquàtic, i només ha de tenir ganes de parlar en català amb qui hi hagi allà, amb tota la gent que es trobi, i si després es vol apuntar al voluntariat,
doncs de passada
també està bé, perquè haurà vist com funciona tot això, les activitats que es fan, i es pot acabar d'informar per afegir-s'hi.
Doncs recorda'ns quin és el compromís, si ets voluntari per la llengua.
Sí, l'únic compromís és mantenir durant 10 setmanes, una hora a la setmana, doncs mantenir una trobada amb una altra persona, que pot ser que sigui, o sigui, depèn de si ets voluntari o aprenent, però mantenir una hora de conversa en català. Per tant, si t'hi apuntes com a voluntari, doncs es tracta que aquella persona amb qui et trobes, com que està aprenent català, doncs tingui oportunitat de practicar, de parlar més, d'explicar coses, i es pot fer on es vulgui. Fins i tot al Servei de Català oferim l'espai per qui vulgui venir allà i no sàpiga on anar, però es pot fer aquella hora doncs, anant a passejar, anant a fer un cafè, anant a comprar i aprofitant per parlar del que estem comprant. Cadascú es pot organitzar com vulgui. Només una hora a la setmana.
Darrerament parlem i força de cursos de català.
Sí.
En positiu, perquè s'ha incrementat l'oferta, i avui portes una altra notícia en aquest sentit.
Exacte, la setmana passada parlàvem de més oferta de nivells bàsics inicials en aquest pla de xoc que s'està engegant, i aquesta setmana anem just a l'altre extrem, diguéssim, del que és el nivell dels nivells de llengua, que seria els nivells de català C2, el nivell superior. També és l'altre nivell on hi ha molta demanda i hi ha llistes d'espera, i és el que també s'ha de cobrir d'alguna manera. I llavors doncs, el Consorci i la Conselleria de Política Lingüística el que han fet és signar acords amb entitats que puguin donar un cop de mà, que també puguin impartir aquests cursos i, per tant, doncs, hi pugui haver més places i més oferta. El Consorci ara ja no pot oferir més places fins al setembre, però altres entitats sí que poden fer-ho. Ara s'han signat acords amb el Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres i també amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat, i faran oferta a partir d'ara ja. A finals d'abril ja va començar alguns cursos i fins abans de l'estiu hi ha 700 places noves per treure's el C2. Són moltes. I es aniran signant més acords amb altres entitats. El que es pot fer, qui estigui interessat, és a través de la gencat.cat, del web de la Generalitat, hi ha la llista d'entitats que col·laboren a fer cursos de C2. Per tant, es pot entrar allà, es veuen les diferents entitats, llavors anar mirant cada una, perquè cadascuna funciona amb el seu calendari, el seu sistema d'inscripcions, la seva modalitat en línia o presencial, vull dir que s'ha d'anar consultant cada entitat com ho fa. El que sí que tenen en comú és que tots aquests cursos tindran una prova final del consorci, o sigui, que és una prova que és la mateixa que fem nosaltres als nostres cursos, i es corregirà amb personal o amb revisió de personal del consorci, i els que aprovin tindran el certificat homologat i equivalent igualment. Per tant, té les mateixes garanties que si fessin un curs amb el consorci.
I d'aquesta manera es va absorbint aquesta gran demanda que s'ha generat aquests últims anys.
Exacte, i després al setembre doncs ja tornarem amb més.
Passen un parell de minutets d'un quart de 12 i com que avui no podem fer concurs, si us incorporeu ara, torno a explicar que la nostra centraleta telefònica va per connexió a internet, per IP, i com que tenim problemes de subministrament, no tenim connexió a internet o molt, molt justa en algun espai de la casa només, no podem obrir línies, no podem fer el concurs com sempre, però ja he dit abans que el llibre, que és molt xulo, és un llibre que combina la història amb la papiroflèxia, les matemàtiques i el teatre, queda ajornat i torna a sortir la setmana vinent, dimarts que ve n'hi haurà dos. I hem pensat que avui podíem demanar un cop de mà als companys de la redacció i que aprofitéssim per plantejar a la Teresa aquells dubtes més habituals que tenim tot sovint. I el primer que entra a l'estudi és el Miquel Cuenca. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Sílvia.
Dia llarg ahir, portes moltes hores acumulades?
Moltes no, però sense cobertura sí, perquè el meu municipi va ser dels últims també en arribar la cobertura i l'electricitat.
Digue'ns d'on ets.
De la Múnia, de Castellví de la Marca, per allà a les 10 de la nit. I aquí, curiosament, a la nostra casa va ser dels últims punts també en arribar a l'Electra, prop de les 9 de la nit. Vam estar sense poder emetre en televisió i ho vam fer tot per aquí, per la ràdio.
Un gran dia.
Un dia d'aquests
que... Dia de reivindicar la ràdio, un dia de ràdio. Sí.
Jo que m'ocupo també de l'informatiu vespre, també ho vaig voler destacar, que, i també molta gent, perquè avui també hem anat a parlar amb tendes de negocis d'electrodomèstics, que molta gent van a comprar ràdio a piles.
La de sempre.
Que això mon pare en té i sempre l'he vist estranya, en el sentit que la ràdio que jo utilitzo és la del cotxe o la del mòbil. Telèfon mòbil.
Sí, sí, a mi això també em va passar, tenia ràdio, però no hi havia piles ja, i al final vaig anar a escoltar la ràdio al cotxe, perquè era la manera que la podies escoltar.
Ah, i abans d'anar a treballar ja estava mon pare al sofà amb la ràdio a piles, que ell no treballava, jo sí que m'anava, i jo vaig utilitzar la del cotxe, perquè si no estava incomunicat per tot arreu.
A fosques. Sí, a les fosques. Sí. I jo, com que sóc una friqui de la ràdio, encara tinc un parell de ràdios per casa que es carreguen per USB. I així vaig anar, fantàstic. Però recordeu aquella recomanació que ens van fer des de la Unió Europea? No fa massa setmanes que a casa caldria tenir aigua, diners en efectiu, ràdio a piles...
El kit de supervivència,
aquest.
Sí. Doncs ho creiem,
no
ens ho creiem.
Doncs mira, som-hi amb aquests dubtes. Li he demanat al Miquel que rumiés un parell de dubtes que té tot sovint, aviam si el resolem.
A veure, fes-ho fàcil, que aquí
bueno,
és, això és un examen.
Que sempre he tingut a l'hora de redactar també, perquè com que tampoc podem fer frases tan llargues, sempre utilitzem també molts signes de puntuació.
Sí,
la O de continuïtat de frases, jo a vegades tinc el dubte de que quan hi ha un punt, i a vegades començo amb una O, mentre el dubte de si ha de començar a Mac o no, perquè veure una rodona sola se'm fa estrany. Jo crec també que penso que es posa l'H quan sona també com una U, de ho faig. No sé si...
Però,
si
a veure, ara no ho acabo d'entendre, això. En una frase, o sigui, si amb una O va amb H o va sense H.
Una frase que acaba en punt
i comença
la següent amb aquesta O.
Amb O,
és aquesta O inicial, no?
Sí. Però, és clar, si és una O que correspon a un pronom, evidentment ha d'anar en bac i en majúscula. I si és una O que és una conjunció, doncs no hi anirà. Clar, ara potser hauríem de veure un exemple,
una frase.
No?
Si va, fos ho diré...
Ho diré, doncs això és el pronom, no? Jo sí, diré sí. Això, aquest U correspon, substitueix un això o aquesta cosa, el que vulguis explicar, com que és el pronom, clar, ha d'anar en bac. Potser frases que comencin amb una O, no n'hi ha tantes.
No, sovintegen, oi?
Jo crec que en un llenguatge
tens
més...
algun al cap, Miquel?
Començar o així ho va fer.
Exacte. Anava a dir, potser en un llenguatge més literari, a vegades es donen més aquest tipus d'estructures.
Sí, quan hi ha frases curtes...
Sí, però en un llenguatge periodístic no sé. Si em dius que sí, pot ser...
Per televisió també, perquè també la imatge a vegades fa molt i has de fer també frases curtes així d'impacte.
Doncs clar, en aquest cas, com l'exemple que has posat, aquí seria la conjunció i aquí posaríem un O sola, encara que quedi una mica així solitària, que sembli
aquest,
un zero.
Sí, és que a vegades se'm fa estrany veure-ho que estigui la O sola.
Però clar, que no pots fer és afegir-hi un H, perquè quedi més bé.
I un altre dubte, aquest ja no és tan ortogràfic, sinó també de formalitat. Els accents diacrítics, jo sempre els poso perquè no puc veure una paraula sense...
Clar, és que és un error, sí, sí.
No, ell vol dir que fa com abans.
Ah, els d'abans,
no? Sí. Per diferenciar.
D'abans.
Ara, sí, no t'has quedat amb els pocs d'ara.
Si no poses els... Jo els poso sempre.
Tots.
Però tots.
Els d'abans.
Sí, els d'abans.
Els de sempre.
Però està malament fet o s'accepten les dues coses? Clar, és que aquí és com un buit legal que no acabo d'entendre.
Sí, no, és veritat. Quan va sortir la norma aquesta, que em sembla que era el 2016, es va dir que hi hauria 4 anys d'adaptació, perquè la gent anés aprenent quins eren els que s'havien de posar i quins no. Que ara ja només són 15, són poquets, però encara com tu, que per això, tu ets jove, tu ja t'hauries d'haver pres els 15. Doncs bé, hi ha persones que encara posen els d'abans. No és una cosa que es penalitzi, fins i tot els exàmens... Bé, els exàmens de C2 sí, que ja només... Bé, és que passa que ara les correccions també es fan d'una manera així com més holística i no es té tant en compte aquestes coses, però ara s'han de posar només aquests 15, els altres no. Ara la norma ja diu que no, per tant...
Però si no t'examines...
Si no t'examines, jo crec que ningú et dirà res. I a veure, si no és que t'estàs examinant, no et penalitza ningú. Però si tu has de fer un escrit que es publiqui, un cartell, una cosa pública, només es posen aquests 15 que hi ha ara i prou. I els altres, doncs res. Ves-los eliminant.
De la teva vida.
De la teva memòria.
A mi costa molt, també, igual que el
també,
Miquel.
Però és que jo penso, jo ja fa molts anys que els tinc memoritzats, però n'hi ha que encara també dubto, penso, ara aquest l'hem tret o no l'hem tret. Però sí, s'han d'anar. Ja que això és per facilitar l'escriptura, per tant, ja que una cosa que es fa més fàcil, que tothom diu que si el català és difícil,
és veritat.
Doncs aprofitem-ho. Aprenem ja només aquests 15 i ja està, i no cal que en posem tants.
Miquel, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Hem resolt dubtes. I ara entrarà el Pep, però mira, l'Eric, el company d'esports, m'ha facilitat un parell de dubtes, sobretot paraules que fan servir els esports, no?, en el món esportiu. Un és exitós, que ell és conscient que no s'ha de fer servir.
Sí.
I quina alternativa li donem?
Sí, és clar, ja ho té clar. Exitós, tot i que ve d'èxit, que èxit és una paraula que en català existeix, però, en canvi, aquest derivat, doncs no s'ha format. Llavors, què hem de fer? Doncs buscar una altra paraula ben diferent. O si volem mantenir la relacionada amb èxit, doncs hem de dir una activitat d'èxit. O sigui, no formar un derivat, sinó posar-hi la preposició i ja està. Mantenir èxit. O si no, hi ha aquesta altra forma que és reeixit. Una cosa que ha sortit bé, doncs és una cosa reeixida. Un títol o una competició reeixida o el que ell vulgui utilitzar. Reeixit és una paraula una mica més difícil.
I en ràdio de dir també, eh?
Clar, i quan l'escrivim també, així aquestes dues es, una i, una x, és una paraula una mica més complicada i també una mica més formal, no?, d'un nivell més culte. Potser és això, amb llenguatge esportiu i menys formal, no ens encaixa tant. Però bé, a mesura d'anar-la sentint, al final, doncs també ens hi acostumem. Sí, això sí.
I tu tens l'altre dubte que ens ha passat per escrit, sí. L'Eric?
També ens ha dit aquest de pedrera o cantera.
És molt clàssic, això dels esports.
Sí. Clar, aquí es va començar que, quan es parlaven de les categories inferiors dels equips, es deia la cantera. Clar, cantera no és correcte perquè en català cantera, ni quan parlem d'un lloc d'on s'extrau pedra, no es diu cantera, sinó que es diu pedrera. Llavors es va fer la traducció, diguem, literal i en comptes de dir cantera es deia pedrera. Però tampoc és adequat. I llavors la proposta que ja fa molts anys doncs, que s'utilitza en català és el planter. Que planter també té aquesta imatge de plantes petites que es planten i comencen a créixer, no? Això és el planter, fins que arriben a ser plantes adultes. Doncs bé, la forma que s'ha de fer servir és el planter. Tot i que pedrera ho continuem sentint molt,
Sí. Sí, sí.
Clar, perquè és això, que és una paraula que si la busques al diccionari existeix. Pedrera és una paraula correcta en altres àmbits, però en l'esportiu, doncs, la que s'ha acordat és utilitzar planter.
Pep Vergés, bon dia.
Què tal, bon dia.
D'aquí una estoneta t'hi poses.
Sí, ahir m'hi vaig fer tot el programa sencer, va marxar la llum.
I però amb el generador.
Sí, i a més em anava fixant amb l'hora i pensava, hosti, que passa a poc el temps. I és que no anava això.
Clar,
anava,
el rellotge
no,
anava, necessita subministrament.
Però no sumava cap minut.
I tu anar fent.
Et pensaves que estaves en un bucle temporal.
Dos quarts d'una permanentment.
Eterns.
I a l'Àlex et diu, que marxem, no? I ja, i dic...
De veritat.
Miro i dic, però... Ja vaig començar a entrar en una situació difícil, però no. No, no, sí, tocarà fer ràdio, normal i corrent.
Clar que sí, per això estem. Aviam, el teu dubte.
Va, a veure, què em dius?
Jo tinc un dubte que em ve des de petit, eh?
Ui.
Sí, de jovenet, no. Quan fèiem les falques de ràdio, per exemple, tenien que dir el pròxim dia no sé què o el proper dia no sé què, i no... Clar, i aquella època no hi havia molt servei de català, eh?
Sí, no, ja fa molts anys aquí som, no creguis.
No,
però sí, vaja.
Quants?
Més de 30. 30,
bueno, jo fa 33 que estic aquí.
El consorci existeix des de l'any 80, des del 89.
Ah, sí. Déu-n'hi-do, eh?
I també el 89 és quan ja es va crear el Servei de Català de l'Ajuntament, que llavors encara no formava part del consorci, i del Consell Comarcal. Vull dir que ja fa anys que...
Però abans era molt difícil. Sí, jo me'n recordo, per exemple, quan l'Esclat fa una... o el Sabec, o no sé qui, de Panyals, que ara sona raro, però aquella època no... I diu, no, es diu Bolquers, i dic, però... I clar, els hi passo la falca i diu que si posem Bolquers ningú sabrà què estem...
Exacte.
I bueno, i s'ha de posar.
Però què? En aquell moment deies, és que ningú ho entendrà, i ho poses, i al cap de dos dies tothom ja sap què és.
Sí,
per tant,
tot
és anar-ho sentint, i es van aprenent les paraules, i tots aquests barbarismes que abans se n'utilitzaven tants... I ara
fan mal les orelles.
Estranyíssims, no?, si els diem.
Bueno, jo a vegades a TV3 sento unes coses que...
Bé, a tot arreu se senten coses,
periodistes
perquè encara n'hi ha.
Hi va haver un, també entenc el nerviosisme.
Devia ser directe, no?
No, perquè tenia poques llums, jo crec que el dia aquell... Sí, jo crec que era un dia complicat, hi havia molts...
Això sí.
Els col·laboradors o la gent que parlava, es feia difícil, escoltar-los.
Clar, no tenien perquè res, quan
no
improvises...
Tablet, no tenien
clar,
res.
Clar. Estàs a pèl, no és fàcil... No és
a vegades hi ha persones això que ho critiquen, no? Que les intervencions que es fan a ràdio, televisió, que hi ha errors, però si mires, per exemple, Telenotícies o espais de notícies de ràdio, així, normalment no es diuen grans disbarats.
No, perquè hi ha un servei lingüístic...
Home, és que també hem de pensar en quines circumstàncies parlen les persones.
Sí,
a vegades, clar, són tertulians. Sí que s'ha de tenir cura amb quins tertulians van als llocs, perquè parlin mitjanament bé d'una manera improvisada, clar, perquè ells no tenen oportunitat que ningú els revisi el que diran. Però bé, també s'ha de tenir en compte en quina situació estan parlant.
Ahir vaig sentir, ha vingut una tallada de la llum, ha vingut. Jo pensava que era anglès, ha vingut.
Ha vingut.
Bueno, va.
Pep, moltes gràcies, mitja horeta i tornes a escalfar cadira.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Teresa, ho deixem aquí.
Molt bé,
resolent dubtes. Hem fet el català
al
carrer.
Un altre dia tornem a fer un consultori.
Podem obrir. I si tenim línia telefònica i els oients voleu participar-hi, estarem encantades. Gràcies, Teresa.
Molt bé, bon dia, bon dia.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca. Raimon Olivella es converteix en el nou president del Vinceum amb substitució de Joan Terrada. Aquest matí s'ha presentat el vilafranquí Raimon Olivella com a nou president del Vinceum en substitució de Joan Terrada, que ha estat 8 anys al capdavant del museu, complint els dos mandats que permeten els estatuts de l'entitat. Raimon Olivella és director d'hostaleria i restauració de l'Abadia de Montserrat des de l'any 2014 i acumula una llarga experiència de més de 35 anys en l'àmbit de l'hostaleria i la restauració en diversos equipaments hotelers a Catalunya i a la República Dominicana. En la seva presentació, Olivella ha reconegut que una conversa amb el director del museu, Xavi Fornos, el va deixar més tranquil perquè li va transmetre tota la seva confiança en l'equip del museu. Per Olivella, el més important ara és que els propis vilafranquins i vilafranquines es creguin el potencial del museu i en siguin els principals prescriptors. A Olèrdola es completava aquest dilluns el restabliment del subministrament elèctric. A les 9 del vespre, l'aturada elèctrica, iniciada al voltant de 12:45 del migdia, es va anar reduint progressivament a Olèrdola durant el vespre fins a completar-se el restabliment del subministrament a tot el municipi. Abans de les 8 del vespre, restablia el subministrament elèctric a Can Trabal i a Sant Pere Molanta, mentre que a Sant Miquel d'Olèrdola, Moja i del Mar, la llum va anar arribant després, en alguns casos passades les 9 del vespre. Des de l'inici de l'aturada fins al restabliment del subministrament, els agents municipals van reforçar torns i van atendre la ciutadania arreu del municipi. Amb les dificultats inevitables de l'aturada elèctrica, el govern municipal es va mantenir en contacte permanent i en coordinació amb autoritats supramunicipals. Durant la tarda, l'alcaldessa Fina Mascaró informava als mitjans de comunicació municipals que havia conversat amb responsables territorials dels Mossos d'Esquadra, confirmant-se que no tenien cap incidència rellevant registrada al municipi. Buhos, Kiara Oliver, Ruslana, Paula Cups i altres artistes participen al Calafell Festival Weekend. Calafell ja té el programa de les actuacions musicals del Calafell Festival Weekend, que està marcat en el Family Weekend i que durant tot un cap de setmana ofereix activitats per a les famílies. El Family Weekend ofereix activitats i espectacles per als més joves i el festival presenta els grups seguits pels una mica més grans. Les activitats familiars són per a entre el 1 i el 4 de maig. És un festival per a les famílies que cada any atreu més visitants de diferents punts de l'estat, per la qual cosa els establiments hotelers presenten ofertes d'estades. El certamen ofereix activitats per tot el municipi amb fins a 26 concerts i activitats, molts d'ells gratuïts, però que requereixen inscripció prèvia. El Calafell Festival Weekend ja té un cartell confirmat amb Kiara Oliver, Ruslana, Buhos, Paula Cups, Manu Guix, les Divas i els 40 Urban. A més, hi ha actuacions del Pot Petit i la presència de la família Amiguin, exhibicions de trial, reggae per a xics i amb auca. Les activitats són al Parc de la Sínia, al costat de la Confraria de Pescadors, al Parc Calafell Aventura, al Centre Cívic Cinema Iris i al Port de Segur. I acabem explicant-vos que Sant Llorenç d'Hortons es prepara per la novena trobada de puntaires. El dia 11 de maig, Sant Llorenç d'Hortons serà l'escenari d'una nova edició de la trobada de puntaires, que enguany arriba a la seva novena edició. L'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament, tindrà lloc al pavelló esportiu de 10 del matí a 2 del migdia. Durant la jornada, els visitants tindran l'oportunitat d'admirar de prop l'habilitat i la precisió d'aquest art tradicional, observant com es treballa amb els boixets i els coixins per crear autèntiques filigranes tèxtils. A més, s'habilitaran diverses parades amb productes especialitzats com patrons, boixets, separadors, coixins de puntes, fils i altres materials indispensables. S'espera la participació de puntaires de diferents localitats, consolidant la trobada com una cita imprescindible per totes les persones amants d'aquesta disciplina. L'objectiu és mantenir viva una tradició històrica a Catalunya estretament lligada al sector tèxtil.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Fent pantalles, potser avui us permetran evadir-vos de l'ensurt que ha comportat aquesta apagada, però deixeu-me que digui en veu alta una vegada més que aquest dilluns ha quedat demostrada la força de la ràdio com a únic mitjà vàlid per informar-se i saber què estava passant. Això sí, a piles o en bateria. L'apagada, com dèiem, va afectar la tele, la va deixar en blanc i un dels damnificats va ser el programa La família de la tele, aquest del qual n'estem parlant tant i tant, que es va ajornar per segona vegada. L'estrena del nou programa de La Primera, capitanejat per Maria Patiño i Belén Esteban, estava prevista per aquest dilluns després d'ajornar la seva posta de llarg a causa de la mort del papa. Així que, en menys d'una setmana, s'ha hagut de tornar a anul·lar la seva estrena, aquesta vegada a causa de la gran apagada que van patir. Quant a sèries que ens permetin evadir-nos una estona, hem fet una tria. Avui a Filmin, per exemple, arriba Los últimos días de Quisling, drama històric noruec dirigit per Erik Poppe, de només 5 episodis, que gira al voltant de la polèmica figura del polític noruec Vidkun Quisling, conegut pel seu col·laboracionisme amb els nazis durant la Segona Guerra Mundial.
Te digo por qué no puedes dormir. Hay fantasmas. Los chicos que has matado entrando ya vienen. ¿Lo oyes?
Vidkun Quisling está en su celda esperando el juicio. ¿Le interesaría ser su pastor?
No trabajo con criminales.
Conspiró con Hitler y el almirante de la flota alemana Redder.
Es peor que los animales. Era de los nuestros.
Somos un país roto. El pueblo quiere que muera. Si podemos conseguir que se dé cuenta...
És Los últimos días de Quisling, que tindreu a partir d'avui a Filmin.
...para todo el mundo.
He actuado según mis convicciones, día y noche, y no me arrepiento. Soy el salvador de Noruega.
Aquest dimecres, a Netflix, El Eternauta. Netflix comença fort amb aquesta sèrie, un thriller apocalíptic de ciència-ficció amb Ricardo Darín com a protagonista. És un dels títols més esperats de la plataforma des del seu anunci l'any passat, sobretot perquè està basat en una popular novel·la gràfica creada per Héctor Germán Oestegel i Francisco Solano López. Aquesta ficció argentina trasllada l'espectador a una Buenos Aires immersa en el desconcert i la tragèdia. Tot comença una nit quan una estranya nevada tòxica cau sobre la ciutat, matant de forma immediata la majoria dels seus habitants. Enmig del desastre, Juan Salvo emergeix com un dels pocs que han sobreviscut. Al costat d'un petit grup de persones, s'han d'enfrontar al col·lapse de la civilització tal com la coneixien. Tot i això, aviat queda clar que la nevada va ser tot just el primer acte d'un pla molt més sinistre. A mesura que avancen en la lluita per sobreviure, Salvo i els seus companys descobreixen que darrere d'aquesta catàstrofe s'amaga una invasió alienígena acuradament orquestrada. L'amenaça extraterrestre no només busca sotmetre Buenos Aires, sinó conquerir tota la Terra, utilitzant mètodes de manipulació i control que superen qualsevol comprensió humana.
Yo, no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Cállense.
¿Qué?
Escuchen.
Allá dura el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toque y te mata.
Vamos, carajo.
Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla.
Primero mostrar la máscara.
El que va començar com una tragèdia local es converteix en una batalla desesperada per la llibertat i la supervivència de tota la humanitat a El Eternauta, que desembarca aquest dimecres a Netflix.
Tarde o temprano la ayuda va a llegar.
A Netflix van forts, com dèiem, perquè també aquest dimecres estrenen Astèrix i Obélix, El combate de los jefes. Astèrix i Obélix, la famosa parella, torna a l'animació amb aquesta sèrie que arriba acompanyada de molt bones crítiques i que demostra que aquests dos personatges estan en ple estat de forma. És l'adaptació del còmic La batalla dels caps, en què Roma intenta conquerir per tots els mitjans l'última vila independent de la Gàlia on viuen els nostres protagonistes. Roma no cedeix en el seu afany per conquerir completament la Gàlia i aquest petit poble porta massa temps resistint-se. Un cop de sort juga a favor de les legions romanes perquè Panoràmix, el druida creador de la famosa poció màgica, ha perdut la memòria. Podran Astèrix i Obélix i companyia resistir l'implacable avenç de Roma sense l'ajuda del seu estimat druida? Bé, Obélix sí que va caure a la marmita de poció màgica quan era petit, però serà suficient?
Este de aquí es un pez gato. No, es una dorada, me he equivocado.
Pero orden alfabético, seguro que tu pescado está fresco.
¿Bromeas? Lo recogí en la playa la semana pasada, he respetado la cadena de templado. Puedes comértelo con los ojos cerrados.
Tiene muchas moscas, ¿no?
No te cobraré por ellas.
Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos.
¿Toda? No.
Són aquesta parella tan entranyable, formada per Astèrix i Obélix, que desembarquen aquest dimecres a Netflix amb aquesta sèrie, El combate de los jefes.
¡Ave, César! A ver, para tu triunfo, hemos pensado...
També aquest dimecres, però Apple TV Plus, Carem, Chef de Reyes. Aquesta sèrie francesa, que ha dirigit Martin Bourboulon, és una de les grans apostes d'Apple TV Plus per aquest mes ple d'estrenes. Inspirada en el llibre Cooking for Kings, The Life of Antonin Carem, The First Celebrity Chef, és una d'aquelles ficcions en la qual t'hi voldries quedar a viure. No només pel carisma brutal de Benjamin Voisin, a qui vam veure a Verano del 85, sinó pel seu acurat aspecte visual. Rodada a París és una barreja de thriller i sèrie de cuina, si es pot dir així, que a més fa una volta de rosca a les ficcions històriques. Explica la història del primer xef del món que es va convertir en una estrella, Antonin Carem, des dels seus humils inicis a París fins a l'apogeu de l'estrellat culinari a l'Europa de Napoleó. Si bé només somia convertir-se en el millor xef, el seu talent i ambició atrauran l'atenció de reconeguts i poderosos polítics que l'utilitzaran com a espia per a França.
La nourriture, c'est ce qui fait un pays. Comme sa langue, son art. C'est le premier que nous connaissons. La nourriture peut parfois être plus éloquente que les mots.
Apunteu, dimecres, Apple TV Plus, Carem, Chef de Reyes. I encara una altra estrena per aquest dimecres, perquè som vigília de festiu i les plataformes han acumulat aquí totes les estrenes potents. Doncs dimecres, a Movistar Plus, El largo río de las almas. Aquesta història denuncia la situació de les dones sense llar i es basa en la novel·la Long Bright River d'Alice Moore. La sinopsi diu que Mickey és un agent de policia que patrulla els carrers d'una barriada de Filadèlfia que pateix l'impacte de la crisi dels opioides. Mickey es preocupa per la seva germana, la Casey, un addicte que desapareix just en el moment que se succeeixen una sèrie d'assassinats. Obsessionada per trobar el culpable i també Casey abans que sigui massa tard, Mickey comprèn que la seva història personal podria estar vinculada al cas.
I grew up here.
Went to elementary school down the street. And so did a lot of the girls working the avenue today.
These women are good people. The men, they're a different story.
It's our job to protect them.
Over the past several days, three females have been found dead.
I'm worried about you. Drake's the killer on the loose, Mickey.
Looks like someone's going after these girls.
Then they have to know to wash their backs.
Són 8 episodis que ens traslladen a un dels barris marginals de Filadèlfia i que compta amb el repartiment amb Nicolas Pinnock, Ashley Cummings i Colum Vinson. Una sèrie al més pur estil True Detective, però centrada en el drama dels opioides que cada vegada afecta més la societat nord-americana. És El Largo Río de las Almas, dimecres a Movistar Plus. Aquest divendres, a la plataforma de la N, Netflix, tindrem la segona temporada d'Invisible. Potser no vau veure la primera temporada, però Invisible va ser un interessant thriller policíac produït per Sud-àfrica, protagonitzat per una netejadora que busca desesperadament el seu marit mentre una temible organització criminal desenterra les tragèdies del seu passat i l'acaba empenyent cap a la violència. Tot i que té molts forats argumentals, es gaudeix molt i els seus fans esperen amb moltes ganes aquesta segona temporada.
¿Qué me decías siempre? Cuando éramos pequeñas, estamos juntas, luchamos, pase lo que pase.
¡No! No se mueva. Sensiguale queda detenida.
No puedo estar aquí. Tengo que asegurarme de que estaré a salvo.
Este es el sitio más seguro ahora mismo.
Shh, no te molestes en gritar.
Pels fans d'Invisible, divendres, segona temporada a Netflix. I aquest dijous, a Netflix, arriba Les Quatre Estaciones. Tina Fey crea i protagonitza aquesta sèrie que uneix Steve Carell, Colman Domingo i Will Forte, que formen part de tres parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia. Un fet que complica la seva tradició de fer escapades de cada cap de setmana cada tres mesos.
Sagia, Denny i Claude. En camino, 4:31. Por favor, estad listos.
Denny dice, no eres mi jefa, Catherine. Saldremos cuando la luz de la hora mágica sea perfecta.
Perdóname la vida.
¡Sube al coche! Te conocemos desde hace 30 años.
Os quiero a todos. Muchísimo.
Oye, no hables de tu otro grupo de amigos más atractivo. Eso hiere mis sentimientos.
Lo sé, pero es que están muy buenos.
¿Sois felices?
¿Qué clase de pregunta es esa? Por favor.
Nos sentamos en la misma sala mientras miramos diferentes pantallas.
Una simpàtica comèdia amb Steve Carell al capdavant. Les Quatre Estaciones, a Netflix aquest dijous. I aquest divendres a Max, tercera temporada de Una ola de 30 metros. És una sèrie documental sobre el surf extrem que dona vida al pioner, Gareth McNamara. En aquesta tercera temporada, les càmeres segueixen el surfista i altres figures icòniques a la recerca d'onades titàniques per tot el món. Després de Nazaré, a Portugal, on McNamara va batre el rècord l'any 2011, els episodis exploren nous espais mítics com Cortes Bank al Pacífic, Safi al Marroc, Montaldo a Itàlia o Oahu a Hawaii.
Everyone wants to surf the biggest wave, but maybe it's time to not just focus on Nazaré. That wave,
it can be anywhere.
To take the surf into these other places, that's the dream.
We are in Morocco.
Waimea Bay is one of the most iconic big wave spots.
Cortes Bank is 100 miles at sea, probably the most dangerous surf spot in the world.
I was nervous because a lot of unknown from this wave.
It created this rush.
Dirigida per Chris Smith, aquesta temporada compta amb la participació de surfistes de la talla de Justin Dupont, Kyle Enny, Nick Bonrap i Antonio Laureano. És tercera temporada d'Una ola de 30 metros amb el pioner del surf extrem, Gareth McNamara, com a protagonista. La teniu a Max divendres. Mm-hmm. També aquest divendres, a Netflix, Un Chico Malo. Ben poca cosa hem trobat, tot i que avui hem tingut dificultats de connexió, però la sinopsi és aquesta. Drama israelià basat en fets reals, en el qual un còmic relata com, gràcies al seu humor, va aconseguir sobreviure en un despietat centre de detenció per a menors. És aquest Chico Malo que podem conèixer a partir d'aquest divendres a la plataforma Netflix. I l'última recomanació la teniu a Disney Plus a partir d'aquest diumenge, Star Wars Tales of the Underworld. Dave Filoni es torna a posar al capdavant d'un nou producte de Star Wars que arriba el dia 4 de maig, que és el Dia Internacional de la Saga, és aquell May the 4th be with you. En aquest cas, torna a ser una sèrie d'animació dividida en diversos curtmetratges amb dos personatges famosos per haver participat, perquè hem conegut a Clone Wars o a la Remesa Mala. La sèrie pretén mostrar-nos els baixos fons de la galàxia i podria entroncar amb una proposta que va voler fer George Lucas al seu dia, que casualment es deia també Underworld. Situada després de la venjança del Sith, ens trobem els inquisidors buscant qualsevol ésser sensible a la força per matar-lo. I es creuen en el camí de la mestra Sith Asajj Ventress, que sembla que ha canviat de bàndol.
Just do as I say. Never can be too cautious with strangers out here. Then again, you're no stranger, Lady Ventress.
We got a problem here.
Just saw him right in.
Star Wars Tales of the Underworld, Star Wars Comptes de l'inframón, serà un bon complement per a les sèries d'animació de la franquícia, com La Guerra dels Clones, perquè cobreix llacunes en la història d'alguns dels seus personatges. Arriba aquest diumenge, Dia Internacional de la Saga, 4 de maig, a Disney+.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I acabarem, com ens agrada fer cada dimarts, amb les fake news que ens acosta la Lourdes quan vulguis.
Doncs la veritat és que jo ara mateix estava a punt de canviar fins i tot la fake news, però he pensat, mira, ja hem tingut bastant postapocalíptic d'ahir, o sigui que vaig a veure què us sembla aquesta notícia que he trobat. Una dona fingeix ser muda durant 16 anys per a cobrar una pensió. Aquest és el titular.
Aviam, 16 anys, desenvolupa. 16 anys. Uau, aviam.
16 anys. Això ha passat aquí a Espanya, a Andalusia. I ha fingit aquesta dona doncs, no poder parlar durant 16 anys per a cobrar una pensió per discapacitat. L'engany va ser descobert el 2019 quan una asseguradora va detectar irregularitats en els seus informes mèdics i va contractar un detectiu privat que va confirmar que la dona parlava amb normalitat en la seva vida quotidiana. La recerca va revelar que des de 2003 la dona havia simulat la seva condició per a rebre pagaments mensuals després d'haver denunciat un episodi traumàtic en el seu treball en un supermercat. La dona havia estat diagnosticada amb estrès posttraumàtic i pèrdua de la parla després d'una atac per part d'un client. Per tractar-se d'un fet laboral, la responsabilitat econòmica va recaure en l'asseguradora. No obstant això, una revisió posterior va revelar que cap dels metges que la va atendre des de 2009 va esmentar la suposada mudesa en els seus informes. Davant la sospita de frau, un detectiu va seguir a la dona durant diverses setmanes. Va observar que conversava amb altres persones al carrer, assistia a classes grupals i utilitzava el telèfon sense inconvenients. L'evidència definitiva es va obtenir quan l'investigador li va demanar direccions en la vida pública, i en la via pública, volia dir, i ella va respondre de manera fluida, sense saber que era gravada. El gener de 2025, és a dir, d'aquest any, el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va dictaminar a favor de l'asseguradora i també que la dona no tenia dret a cobrar la pensió. El tribunal va rebutjar la seva apel·lació sobre la suposada il·legalitat de la gravació, afirmant que els símptomes havien desaparegut o mai van existir. Actualment, la dona enfronta una nova causa per a determinar la sanció econòmica corresponent pel cobrament atenció indegut de beneficis durant 16 anys. A més, l'asseguradora es prepara per a demandar-la i recuperar els fons pagats.
Si fos veritat, ara haurà de fer front a una morterada.
Molt.
Demanda, més interessos, 16 anys en total.
Molt.
Si fos veritat, però encara no m'he pronunciat. Realment avui necessitàvem una història així, per acabar.
Sí, no? Anem a canviar una mica de terç.
Va, jo diré que sí, que és una viu-viu que durant 16 anys s'ha aprofitat del sistema.
És certa? És totalment certa, ha passat, i la veritat és que el que deies tu, no? S'enfronta a una morterada important perquè no deixa de ser 16 anys de frau. Això ha passat a Andalusia, com bé deia. Primer me la vaig trobar en un web d'on a vegades trec notícies així estranyes, però després ho vaig veure a La Vanguardia i vaig pensar, mare meva, Déu-n'hi-do com està el pati.
Déu-n'hi-do. I Déu-n'hi-do el dia d'avui. També ha costat arribar aquí.
Uf,
ha costat,
molt.
Perquè
problemes
sense internet
tècnics, sí.
Tot és un drama en majúscules. Però bé, hem arribat.
Bueno, i la nostra taula, que també estava fallant, no sabem si també per l'apagada o què. És a dir, que avui està sent difícil. No obstant això, jo torno a repetir la falca que he dit al matí. Aquí es torna a demostrar que la ràdio és essencial i imprescindible. I qui digui el contrari, menteix. I ho hem demostrat.
Sí, senyora. Visca la ràdio. Fins demà, Lourdes.
Visca la ràdio. Adéu.
Penedès en xarxa.